A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
Doncs recordem, aprofitem també que estem parlant del cel per recordar que s'ha obert el cicle Formentera Mira el Cel 2025, impulsat per l'Associació Astronòmica de Formentera i el Consell, i que la primera cita serà el 12 de juny amb una observació dedicada a l'espai profund, durant el qual es podran contemplar galàxies com la del Remolí, la del Molinet, així com el conegut cúmul d'Hèrcules. Ara sí, Jordi Alemany, de l'Associació Astronòmica de Formentera, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què, emocionat per aquesta cita del 12 de juny?
Sí, home, com totes les que tenim, nosaltres és la nostra passió, ens encanta que vingui gent, ens encanta que la gent ens pregunti i ens encanta que la gent faci uau.
Molt bé, doncs mira, aprofitarem que mirarem això, el cel i l'espai profund, per parlar d'estrelles, no?
Exacte.
A veure, explica'ns una mica què són les estrelles.
Bueno, les estrelles són aquests petits puntets que nosaltres veiem al cel, no? Que són petits puntets que es veuen des d'aquí, però que hem de saber que són exactament objectes que són iguals que el nostre Sol. El nostre Sol és una estrella.
Mm.
I què són realment? Realment són objectes que semblen tots del mateix tamany, però que sapiguem que hi ha estrelles que són com el tamany del nostre Sol, o algunes que són molt més petites i d'altres que són infinitament més grans. Estrelles que el nostre Sol hi cabria més de 2.000 vegades al seu interior. O sigui, les estrelles tenen diversitats molt grans. Però què són realment? Les estrelles són immenses boles d'hidrogen que es consumeixen. Fins aquí. Són explosions nuclears constants que hi ha a l'univers que van consumint el seu hidrogen a poc amb el pas dels milers i milions d'anys.
Algú podria estar veient el Sol, bueno, a veure, algú, o des d'un planeta llunyà es podria estar veient el Sol com si fos una estrella de les nostres, o es veuria d'una forma diferent?
Es veuria exactament com qualsevol estrella. I no fa falta anar a un planeta tan llunyà. Podríem anar, per exemple, a Saturn i veuríem el Sol com una estrella grandeta, però com una estrella. No la veuríem com es veu aquí a la Terra, que veiem com aquest astre brillant i lluminós, però pots anar a Saturn, a Urano, a Neptú, i veuries l'estrella doncs, com el que és, el Sol com el que és, com una estrella.
Totes són iguals, estan formades del mateix, tenen les mateixes característiques?
Mira, les estrelles, primer de tot, hem de saber com s'originen. Sí, la resposta directament al que em preguntes és sí, estan gairebé totes formades del mateix, que és hidrogen i heli. Com es formen les estrelles? Mira, hi ha unes regions vastes, immenses, a l'univers, que les podem veure amb els nostres telescopis i les veiem, les veurem, de fet, que s'anomenen nebuloses. Les nebuloses són, com el seu nom indica, grans àrees de núvols fetes bàsicament d'hidrogen. Quan dic grans àrees, vull dir àrees immenses. No es podem imaginar lo grans que són. O sigui, creuar-les d'una punta a l'altra pots trigar milions d'anys en fer-les, anant a la velocitat de la llum. Estem parlant d'espais molt, molt grans. Aquest gas està donant voltes per allí, sense fer gran cosa, però per efecte de la gravetat, potser per alguna explosió d'alguna estrella propera, el gas comença a apropar-se entre ell, comença a comprimir. Les molècules de l'hidrogen es comencen a comprimir entre elles, comencen a xocar, comença a augmentar la pressió. Estic parlant d'un procés que triga milions d'anys. Sembla que sigui molt ràpid ara dit, però això triga milions d'anys. A poc aquest gas es va comprimint, es va compactant, arriba un moment que, per efecte de la gravetat, s'acaba formant doncs, una esfera. Aquesta esfera i es comença a calentar. Això és el naixement d'una estrella. Això es coneix com una protoestrella.
Uau!
I arriba el moment que això comprimeix tant, s'encén tant, es posa unes temperatures tan altes que aleshores es comencen a produir reaccions, explosions nuclears al seu interior. I aquí és quan neixen les estrelles.
I les identifiquem, diguem, científicament, quan neixen? Estan com controlades les estrelles o són massa?
Què vols dir, si estan controlades?
Doncs si sabem quan hi ha un naixement d'una estrella, si és un fenomen que es pot observar científicament...
No, com et comentava, són períodes que triguen milions d'anys, milions d'anys. Així com la mort d'una estrella, que després en parlarem, pot ser una cosa bastant més ràpida, el naixement d'una estrella és un període que es va formant, és com una gestació, no? Una gestació és un procés llarg, és un procés tortuós a vegades, doncs amb les estrelles és el mateix. Estem parlant de processos que triguen milions d'anys. Un cop l'estrella ha nascut, entra ja en la seva fase, diguéssim, la seva fase adulta, que és el que es coneix com la seqüència principal, que és el moment en el qual l'estrella està tranquil·la cremant el seu hidrogen, el seu combustible. I aquesta és una fase que, en funció del tipus d'estrella que és, pot trigar 10 milions d'anys o pot trigar bilions, amb B, d'anys. O sigui, hi ha estrelles que encara estan actualment vives, que es van formar quan es va formar l'univers. Hi ha estrelles que són tan velles com l'actual univers.
I nosaltres quan les podem veure des d'aquí?
Les estrelles, des de Formentera?
Bueno,
afortunadament, el que tenim a Formentera, tenim un cel tan fabulós, tan magnífic, que aixecant la vista, sobretot, qualsevol nit de l'any, però sobretot el mes de juliol, que és quan tenim el nucli galàctic, la famosa Via Làctea, que la veiem a l'estiu amb uns prismàtics, és impressionant la quantitat d'estrelles que podem veure des d'aquí. El bo del cas de veure estrelles és que tu veus puntets, però quan tu veus una estrella no estàs veient realment el punt on està l'estrella, tu estàs veient on estava l'estrella fa molts anys. M'explico. Agafem una estrella molt famosa o molt coneguda que nosaltres mirem sempre a l'estiu perquè forma part del que anomenem el triangle d'estiu, l'estrella Vega. L'estrella Vega, que es troba al juliol, es troba bastant zenital, és una estrella que està entre 25 i 26 anys llum de la Terra. Vol dir que la llum que ens arriba de Vega, el punt on la veiem nosaltres al cel, és on estava Vega fa 25 o 20, sí, fa uns 26 anys. No la veiem on estarà, la veiem on estava fa 26 anys. Podem agafar qualsevol altra estrella que pugui estar a 700 anys llum, per exemple, i la veiem on estava fa 700 anys. Vol dir que quan veiem el cel, estem veient on estaven les estrelles col·locades fa X anys i d'una manera completament dispersa. O sigui, estrelles que estaven aquí fa 4 anys, estrelles que estaven allí fa 27 o estrelles que estaven allí fa 1.300 anys. Estem veient un mapa completament aleatori i desdibuixat del que és el passat de l'univers.
Déu-n'hi-do, fascinant. Quines eines hi ha, no?, per veure estrelles i per identificar quines són, no?, les que estem veient?
Mira, per mirar estrelles, les estrelles, simplement, si les vols gaudir, com et comentava, amb uns prismàtics, ja les veus, perquè les estrelles són objectes tan llunyans que per molt que agafis un telescopi molt potent, seguiràs veient un punt, perquè són molt grans, però estan molt, molt lluny. La millor manera de veure estrelles és estudiar-les, i la millor manera d'estudiar les estrelles no és mirar-les, sinó és estudiar la llum que ens arriba d'ella. Perquè, per exemple, moltes vegades ens pregunten com saps que les estrelles estan fetes d'hidrogen. Totes les estrelles estan fetes d'hidrogen? Sí. Totes les estrelles que estan en la seqüència principal, que he dit abans, o sigui, les que estan en la seva fase adulta, estan fetes d'hidrogen. Com ho sabem, això? La llum que ens arriba, l'estudiem amb una ciència que es diu espectrografia, i veiem que per les característiques que té, és la mateixa tipus de llum que tenim aquí a la Terra quan fem passar la llum per un feix d'hidrogen. Aleshores sabem que les estrelles estan composades d'hidrogen.
O sigui, nosaltres les que podem veure des d'aquí són les que estan en una fase concreta de la seva vida, no?
Les que podem veure, a simple vista sí, però per exemple, una estrella, comentava, una estrella està a la seva fase adulta i està cremant hidrogen. De fet, a dins de l'estrella, hi ha explosions nuclears molt fortes. L'hidrogen està tan calent, hi ha tanta pressió, que explota, es produeix i es converteix en heli. Això es coneix com una fusió nuclear. És una explosió nuclear. Aquesta explosió, evidentment, llença la matèria cap a fora, però a la mateixa vegada l'estrella és tan gran i té tanta densitat que la gravetat la tira cap a dins. Aleshores s'arriba a un equilibri. Per això les estrelles tenen aquesta forma rodona. No és més que un equilibri entre la gravetat que tira cap a dins i les explosions que tiren cap a fora. Però què passa? Com he dit, són explosions d'hidrogen. Aquest hidrogen es va consumint. Es va consumint amb el pas dels anys. El Sol, per exemple, encara li queda molt d'hidrogen. Està a la meitat de la seva vida. Però al Sol encara li queden aproximadament uns 4.600 milions d'anys. Què passa quan s'acaba l'hidrogen? Depèn de la massa, del tamany de l'estrella. Una estrella mitjana com el Sol, el que es coneix com una nana groga, es quedarà sense hidrogen i quan es quedi sense hidrogen, què farà? Començarà a consumir l'heli que té a l'interior. Al consumir l'heli, l'estrella, el Sol, es convertirà en una estrella molt més gran, una estrella vermella, el que es coneix com una gegant vermella. Aquesta estrella es farà tan gran, el Sol es farà tan gran, que arribarà fins on està la Terra actual. O sigui, consumirà la Terra. La Terra estarà engullida pel Sol, estic parlant d'aquí 4.600 milions d'anys, vull dir, tenim temps. Tenim temps.
Clar, m'estàs explicant, clar, l'etapa doncs, vital, diguem, de les estrelles, tenint en compte que el Sol és una estrella, clar, queda clar que el Sol també morirà.
Exacte. I hi ha estrelles, per exemple, estrelles molt grans, que són les que es coneixen com les gegants blaves, o les supergegants, que estem parlant que són estrelles molt grans, molt, molt blavoses, el color ens indica la temperatura. Quan més vermell és, més freda és. Quan més blava és, més calenta és. i normalment les estrelles més blaves són estrelles molt grans i són estrelles que estan cremant l'hidrogen a molta velocitat. Són estrelles que viuen molt poc. Poc vol dir 10 milions d'anys.
Wow.
I després hi ha les estrelles que duren més, que acostumen a ser les enanes vermelles, que el Sol és una enana, però una enana groga, és una estrella mitjana, i després hi ha les vermelles, que són les més abundants. Aquestes són estrelles que cremen el seu hidrogen a una velocitat molt lenta, molt lenta. Són estrelles vermelles i fredes. Fredes vol dir que no són tan calentes com les blaves. I aquestes estrelles poden durar no 10 milions d'anys, sinó que poden arribar a durar, com he dit abans, bilions d'anys, també.
Uau! Per què algunes estrelles tenen noms?
Bueno, perquè són estrelles que les veiem, evidentment, que les veiem clarament amb la nostra vista, són les estrelles més brillants del cel, del firmament, conformen, les estrelles d'aquestes han arribat a conformar les constel·lacions.
Clar.
O sigui, són estrelles que al començament, per orientar-se, per navegar, les constel·lacions no deixen de ser regions del cel cartografiades. Diu, mira, aquesta zona d'aquí sembla un cranc, o sembla un escorpí. Doncs li van posar el nom d'Escorpió, per exemple. Aleshores, les estrelles que conformen aquestes constel·lacions són les estrelles més brillants d'aquestes constel·lacions. Són les que fa milers d'anys que estem mirant, estic parlant de fa 2.000 anys. Com que ja les veien fa 2.000 anys, com les identificaven? Avui en dia tenim catalogades milers de milions d'estrelles.
Uau!
Clar, no els hi podem posar un nom a totes les estrelles. Aleshores les classifiquen amb un nom més científic. Per tipus espectral, per la categoria, per categories igual, en fi, no entrarem aquí. Les estrelles més conegudes tenen nom, que és al voltant d'unes 200 estrelles al cel que tenen nom.
Què penses tu, això de comprar les estrelles?
Que és un bon negoci, no? Perquè n'hi ha moltes.
Perquè, i a més no són de ningú, no? O sigui...
Bueno, tots els que hi puguin viure allí.
O sigui, pots vendre la mateixa estrella 50.000 vegades.
Bé, imagina't, però arribar a una estrella... Mira, ara parlarem de distàncies.
D'acord.
L'estrella més propera que tenim nosaltres, t'he comentat abans, o sigui, la que està més a prop de nosaltres, és Alfa Centauri, que és una estrella que està a 4,2 anys llum. O sigui, anant a la velocitat de la llum trigaràs 4 anys en arribar-hi. Anant a una velocitat normaleta d'un coet nostre, pots trigar 30.000 anys en arribar-hi. Vull dir que parlar d'arribar a de tenir una estrella, sí, compra les que vulguis, ara. No sé si et serveix de res.
Clar, no, és com una cosa simbòlica, no? Una mica, un romanticisme, una mica...
Bueno, sí, un regal maco.
Exacte. D'altra banda, també hi ha, doncs, aquestes constel·lacions, no?, de les quals parlaven que, hi ha gent que... Bueno, hi ha uns mapes, no?, no sé com es diuen aquests mapes on es poden com localitzar les constel·lacions, que són així
els
com...
Els mapes estel·lars, els mapes cartogràfics que tenim les aplicacions de mòbil, vols dir, suposo.
Sí, exacte.
Són fantàstiques. Nosaltres les fem servir molt a les nostres activitats i molta gent que bé, a les activitats ja ve equipada, molta gent ja ve amb el mòbil i fa servir les aplicacions, perquè la veritat és que estan molt bé, o sigui, és una... Abans feia servir un planisferi, un planistel, no?
Sí.
Que era més complicat, que aprenies a fer-lo servir, ja el feia servir, però avui en dia amb els telèfons és fantàstic. Clar, dius, què és aquesta estrella? Nosaltres coneixem el cel, i sobretot coneixem el cel de Formentera, i quan sortim ja em diuen, quina estrella és aquesta, o què és això? En seguida dic, mira, això és Vega, això és Antares, això és Andròmeda, la constel·lació d'Andròmeda. Però a vegades dius, ostres, i això que estic veient què és? No sé quina estrella és. I mires i, doncs pot ser l'estrella Procyon, o Capella, o Arturo.
Quines constel·lacions es poden veure ara mateix?
Bueno, ara mateix comencem a tenir ja en vista les constel·lacions d'estiu, que són les que sempre a la gent li ensenyem molt. Tenim, evidentment, com sempre, l'Ossa Major, que es tracta d'una constel·lació circumpolar, una constel·lació que mai es posa per sota de l'horitzó. Tenim l'Ossa Menor, evidentment, que és on hi ha continguda la Polaris, l'estrella polar, l'estrella que sempre marca el nord i la que es feia servir sempre abans per navegar. A l'estiu tenim les constel·lacions zodiacals molt interessants, com per exemple tenim Escorpio, tenim el Cranc, tenim Virgo, Leo la tenim ara, una miqueta que ja comença a estar més baixa, cap a més entrada de la nit hi ha Surt Sagitari, que és una constel·lació fantàstica, i quan hi ha Surt Sagitari ja vol dir que comencem a tenir una orientació bona per començar a mirar el nucli galàctic, la famosa Via Làctea, que el mes de juny el veurem fantàstic.
Molt bé, tu tens alguna constel·lació preferida?
A mi m'agrada molt Escorpio. M'agrada molt Escorpio perquè o sigui, les constel·lacions moltes vegades parlem d'elles amb les figures que tenen. A vegades ha de tenir molta imaginació.
Sí,
per veure
és veritat.
Aquest dibuix. Et diuen, això és Libra, i vale, això és Virgo, val. I aquesta és l'estrella espica de Virgo, val, però no veig el dibuix. Escorpio és una estrella que és molt és una constel·lació que és molt gràfica, és molt explícita. Veus clarament el cap de l'escorpí, les pinces, la columna, la cua... És una constel·lació que, i a més, Antares és una estrella molt, molt guapa, és una estrella molt polida de veure.
Tu pots identificar, es pot identificar, diguem, a simple vista o amb un telescopi, això, diguem, l'edat de l'estrella o...
No. No.
És molt difícil.
No, perquè això s'ha de fer amb observació, no. S'ha de fer amb observacions molt precises, amb instruments precisos, gent que en sap molt, quan dic molt és molt, ja durant el llarg de la història de la ciència, de l'astronomia, has de fer molta feina, s'ha fet molta feina a l'hora de catalogar estrelles. Per això hi ha uns bancs de dades d'estrelles impressionants, amb totes les característiques espectrals que tenen, de lluminositat, de massa, de tot, de color, de temperatura. Tot això és una feina que la fa gent molt especialitzada.
I hi ha dades...
No és una cosa que puguem veure a simple vista.
Hi ha dades sobre quantes estrelles neixen i moren a l'any, per exemple?
És que no és una cosa que puguem tenir catalogada, perquè, com et comentava, una estrella, o sigui, des de que vas néixer tu fins a que hem deixis d'estar en aquest món, igual ha començat el procés de formació d'una estrella, però ja el que et deia, dura milions d'anys. El que sí que podem saber és quan desapareix una estrella, depèn del tipus d'estrella que és. I aquí entrem en un punt més, que és que no hem parlat encara, que és què passa quan una estrella mor.
Clar.
Perquè les estrelles moren. Aleshores dic, depèn del tamany de l'estrella. Una estrella com el Sol, deia, es converteix en una gegant vermella, consumeix el seu hidrogen, comença a consumir el seu heli, l'heli és més energètic, l'estrella es fa més gran, es fa vermella, es fa molt gran, i al final comença a expulsar les capes de matèria que té a la superfície. Aleshores, al final el Sol començarà, després de ser una gegant vermella, es començarà a comprimir, a comprimir, a comprimir, i es convertirà en una enana blanca, en una estrella enana blanca rodejada d'unes capes de gas molt grans. Aleshores, el Sol s'acabarà convertint en el que es coneix com una nebulosa planetària. No té res a veure amb els planetes. Es diu planetària perquè al començament, quan es miraven, es pensaven que eren planetes. Nosaltres, les nebuloses planetàries, les posem amb els telescopis i la gent les veu. Per exemple, la nebulosa de l'Anell és una nebulosa o la nebulosa d'Ambel. Són objectes que veiem amb els telescopis que la gent li explica. Es diu, mireu, això era una estrella que es va fer gran i va deixar anar les seves capes, i el que veiem són els remanents de la matèria que es va formar al seu voltant. Això són estrelles petites, com el Sol. Però estrelles molt més grans, molt més massives, gegants blaves, són estrelles que es calenten molt, molt, i es converteixen no en gegants vermelles, sinó en supergegants vermelles. Aquesta estrella, al final, quan es queda sense combustible, és tan inestable que no és que deixin a la seva matèria, és que explota. I es produeix el que es coneix com una supernova. L'explosió supernova, què és una supernova? Doncs és una estrella molt massiva que acaba explotant perquè s'acaba quedant, ha arribat al final del seu cicle vital. Una explosió d'una supernova, i sí que el podem veure. Una supernova és un fenomen que dura poc temps, puc parlar de dies, setmanes, i és un fenomen extremadament lluminós, molt lluminós. Una supernova en una galàxia, imagina't una galàxia que té 100.000 milions d'estrelles, una galàxia mitjaneta. Una supernova pot, quan explota, ella sola il·lumina tant com tota la resta de la galàxia. Estem parlant de fenòmens extremadament violents.
Uau, o sigui, quan mori el Sol, fliparem aquí, eh?
No, el Sol no serà una supernova.
Ah, d'acord.
El que comentava, el Sol és una estrella petita, que el que farà serà fer-se gran i començarà a deixar anar la seva matèria i es convertirà en una nana blanca. Una estrella supermassiva és la que es converteix en una supernova.
D'acord.
O una explosió gegant. I què passa després d'una supernova? Què fan aquestes estrelles? Es comprimeixen i es converteixen, tenen normalment dos destins. O es converteix en el que es diu una estrella de protons, que és una estrella extremadament massiva. Quan vull dir extremadament massiva, vull dir que una culleradeta d'una culleradeta de cafè, d'aquestes de sucre. Una culleradeta d'una estrella de protons pot pesar al voltant d'unes 6.000 milions de tonelades. Estem parlant d'elements extremadament massius. I o una estrella o es converteix d'aquest tipus, es converteix o bé en una estrella de protons, o bé s'acaba convertint en els famosos i coneguts forats negres. Els forats negres no deixen de ser més que estrelles, cadàvers d'estrelles flotants.
Uau! Fascinant, la veritat, de Jordi Alemany. Mira, estic llegint una cosa i que m'ha cridat l'atenció, que resulta que quan queda un munt de temps, segons Google, per això, però quan l'estrella polar mori, hi ha una altra estrella que agafarà el seu lloc.
Vega.
És molt interessant, això. I també marcarà el nord.
Sí, això ja va passar. Però això no és que hagi de passar. Passarà, però va passar. Això és un cicle que es produeix cada 26.000 anys.
Ostres. Ja va passar. L'estrella polar abans era una altra.
L'estrella polar, la que marcava el nord, era una altra que era la que serà d'aquí 13.000 anys, que estem parlant de Vega.
Wow.
En aquests moments, l'estrella que més ens marca el nord és l'estrella polar, Polaris, l'estrella més brillant de la constel·lació de l'Ossa Menor. D'aquí uns anyets és quan arribarà el punt més precís de marcar-nos a l'eix de rotació de la Terra, al nord, però per un fenomen de moviment de la Terra, que és la precessió, Aleshores, la precessió dels equinoccis, la Terra acabarà, l'eix de rotació de la Terra variarà, deixarà d'enfocar a Polaris i anirà a enfocar Vega. Repeteixo, són períodes, són fenòmens molt llargs. Aquest procés oscil·latori dura al voltant dels 26.000 anys. D'aquí 26.000 anys, o sigui, en 13.000 anys, Vega serà l'estrella polar. I en 26.000 anys, Polaris tornarà a ser l'estrella polar.
Déu-n'hi-do. Jordi Alemany, de l'Associació Astronòmica de Formentera, moltíssimes gràcies per aquest espai fascinant, molt interessant, totes aquestes dades avui sobre estrelles. Recordeu que podeu consultar les observacions previstes al programa Formentera Mira el Cel 2026 al nostre web, que arranca més el 12 de juny. Jordi Alemany, mil gràcies.
A vosaltres.